El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dilluns del gall del monestir. Avui amb els tres mosqueters, Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
En Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Albert... Albert... bon dia.
El d'Artanyan no som nosaltres, perquè no era un mosqueter, era nou vingut.
Era nou vingut, el d'Artanyan.
Ah, sí, però no eren quatre al final.
Sí, clar.
Sí, però hi havia tres,
però els tres mosqueters...
Més el d'Artanyan, que era el nou
vingut. Sí, el Porto
d'Aramis. O sigui, que ens en falta un.
Clar, faltaria el d'Artanyan, que seria el que...
El
que arriba el més
guerriller.
El més jove.
Sí. El més jove.
El més jove. Podria ser perfectament.
Sí.
I bueno, aquell està esmorzant. Per això,
Qui, d'Artanyan està esmorzant? Parlant d'esmorzar, aquí estàvem esperant unes porres i al final, com que no han arribat les porres... gastronòmiques,
uns carmelets,
no. Ho dic perquè hem començat un debat, una discussió
aquelles vicentines.
Sobre les definicions i les diferències entre porros, xurros
i
fartons.
Una mica, perquè això de... Parlar de porres de bon dematí...
Mira, el de porres ha sigut una contracció entre xurros i porres.
Sí. No, però que jo... Però tu vas entendre, Carme, que jo que sóc una persona que em costa de...
Il·lustrada, que és una persona il·lustrada.
Però quan sento porres, automàticament penso en una altra cosa.
Ja, sí. Ja. Clar, més recent, no?
Sí,
No, però això era, venia a compte de que el Bernat estava a Madrid, no?
Vaja, el Bernat està a Madrid, però el tenim aquí.
Ah, sí?
Sí,
el
D'Artanyan, el que faltava per completar l'equip dels tres mosqueters. Bernat, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A Madrid, exactament a on?
Davant de la porta del Tribunal Suprem, on ara ha començat a declarar la Marta Rovira, on declarava Marta Pascal també avui, demà Artur Mas, la Neus Jovera, ja m'ha passat l'Anna Gabriel.
Però tu no et quedaràs aquí tota la setmana, aquí, esperant?
No, bueno, tota la setmana sí, perquè d'altres coses tenim ple al Senat i anirem venint aquí davant del Suprem a donar suport i acompanyar, bàsicament, els que estan declarant.
Quin ambient hi ha ara mateix?
Jo diria que una mica gèlid, suposo que la temperatura també ajuda, però és cert que davant d'aquí al Suprem mai, o a l'Audiència Nacional, gairebé mai n'hem tingut bones notícies. Sempre n'hem obtingut com a màxim... unes pròrrogues, però mai n'hem hagut de tenir bones notícies. Per tant, doncs, jo crec que l'ambient aquest fred doncs, també és una miqueta de veure què és el que passa, amb l'ai al cor, de saber que vens aquí i que no saps ben bé com en sortiràs.
I qui més hi ha fent costat a tant la Rovira com Pascal, que declararan avui? Quins altres polítics acompanyeu, a banda de tu?
Bueno, d'Esquerra Republicana mateix en molts diputats al Parlament, diputats del Congrés, senadors, Joan Tardà, Gabriel Confiant, Sergi Sabrià, en fi, molta gent, i per part de Convergència, del PDeCAT, vaja, encara tampoc no hi ha gaire gent. La Marta Pascal comença a declarar a les 11 del matí, i sí que hi ha un diputat del Congrés i algú més, però vaja, encara el gruix encara no ha vingut.
Avui aprofitàvem, no el Bernat pel fet que estigués a Madrid per fer-nos de corresponsal, sinó perquè avui s'ha publicat al diari Ara una informació sobre l'activitat dels senadors al Senat, una cambra que sempre ha estat discutida per la seva utilitat i com encara està pendent de renovar-se els senadors. Després els catalans, després de les eleccions del 21 de desembre, doncs han fet un repàs a tota la tasca que han fet els diferents senadors. I, per exemple, tenim que entre els partits que han presentat o han fet més feina així globalment, hi ha els senadors de PDeCAT i també d'Esquerra Republicana. Entre ells hi hauria, encapçalant aquesta llista, diríem que dels més treballadors, Josep Lluís Clèries i José Montilla del PSC, en aquest cas, trencant aquesta dinàmica entre PDeCAT i Esquerra Republicana, però també tenim el Bernat Picornell, que està entre els més treballadors. En canvi, tenim a l'altra banda, a l'altre costat de la balança, el senyor Albiol, que ha estat el senador català amb menys activitat a la cambra. Activitat zero.
Va.
Bueno, què vol dir?
Que veia un burro. Home, que el paguen per no fer res, no?
El paguen per no fer res.
Justament. I el que fot és guerra de la seva, que no serveix per res.
Bueno, però suposo que ho justificarà perquè fa altres activitats. Això bueno, ho pots tenir per ben segur.
Pues que no, que plegui, tant, dir, que plegui la, si no pot fer tantes no,
jo coses. L'única cosa que volia dir, que el nostre escalf més entusiàstic, en Bernat, amb aquest Madrid tan gèlid. O sigui, per tant, anem a dir endavant i força.
Gràcies. No sé, sobre aquestes dades, jo diria que no seria important. En tot cas, sí. algunes coses que s'han de dir. En primer lloc, la infografia aquesta que surt al diari Ara, que ha sortit avui, només és dels senadors designats, perquè de fet allà el títol posa els senadors catalans, però no, si surten només els senadors designats pel Parlament. Els altres no surten pas, ho dic perquè també està bé dir-ho, és a dir, hi ha molts altres senadors, per exemple, d'Esquerra o del PDeCAT mateix, doncs, que també treballen, han volgut reflectir això. Algunes dades que, el periodista m'hauria d'explicar d'on les treu, que, per exemple, algunes dades del senador Montilla, el president Montilla, per exemple, però, en tot cas, restant d'importància, jo crec que, jo sempre he defensat que hi ha un vas, si vols aprofitar-ho, ho aprofites i fas feina, i si no vols, doncs no aprofites. Nosaltres, malgrat que creiem que el Senat és una cambra, doncs que podríem eliminar, i no hi hauria problema, perquè a nivell estrictament legislatiu doncs no té gaire rellevància, doncs, malgrat tot, nosaltres doncs ho aprofitem, intentem aportar el nostre granet de sorra i intentar fer molt de territori. De fet, moltes, o jo diria que la majoria d'iniciatives que hem anat presentant aquests dos anys tenen molt a veure amb el territori. Per tant, en aquest sentit, doncs es tracta d'això, d'anar fent feina i, en fi, sense gaire més.
I el fet que siguin PDeCAT i Esquerra Republicana els dos grups que més aportacions i que més feina han fet en aquest sentit, quina lectura us... Digues.
No, jo crec que és una qüestió, podríem dir, si voleu, de com ens prenem la política. Jo, no sé, per la resta de gent no vull opinar, no vull parlar, diguem. Però en tot cas nosaltres ens la prenem seriosament i ens prenem molt seriosament el fet escolta, la política és una qüestió, una feina, diguem, si voleu dir-ho així, un càrrec doncs transitori, que quan hi ets doncs es tracta de donar el màxim de tu mateix, que a més ens toca predicar amb l'exemple sempre. De fet, hauríem de ser els que més treballem de totes les professions, de totes les feines, no? Perquè al final la política doncs està al punt de mira doncs moltes vegades de molta gent, i per tant ens toca fer això, no? Ens toca ser una miqueta referents en aquest sentit i no deixar ombra de dubte que hi ha algú que està cobrant sense treballar, no? Però insisteixo que al final hi ha molta feina també invisible que no es veu, però que el PDeCAT i Esquerra Republicana siguem dels grups més treballadors, jo crec que hauríem de veure també amb la resta de grups parlamentaris, perquè seguiria sent així, eh? Hi ha grups parlamentaris molt grans en el Congrés com al Senat, i nosaltres els superem amb un nombre d'iniciatives i feina per tots costats, no? Bueno, doncs cadascú respondrà davant del seu electorat, nosaltres volem respondre, volem donar la millor imatge de possible de nosaltres, i per això ens hi esforcem tant com podem.
Molt bé, felicitats, Bernat. per pensar així.
No, cada vegada pren més el Bernat, eh? De ser polític, està molt bé.
Jo penso...
Álvaro, tu també et saps un rato, eh?
Bernat,
Bernat,
jo penso que, clar, vosaltres, a més, treballeu en una cambra que és territorial, i com a conseqüència s'ha de remarcar aquest fet.
De fet, nosaltres sempre diem que malgrat que el Senat és una, presumptament una cambra territorial, perquè no l'utilitzen com a tal, i això em puc donar fe amb moltes coses, nosaltres sí que l'utilitzem a nivell territorial, i sí que constantment estem visitant el territori, estem anant a recollir les seves iniciatives, propostes, a visitar gent, prendre el pols a les diferents comarques del país, i si fem una miqueta de mirem una miqueta darrere doncs, tota la feina, més enllà estrictament de les propostes legislatives, eh? Diguem, de quants quilòmetres hem fet, de quantes poblacions hem visitat al llarg de 2 anys, etc., doncs ens surten uns números molt, molt espectaculars i n'estem orgullosos d'això.
Molt bé, doncs deixem el Bernat que continuï aquí al peu del canó. I anirem seguint les notícies que ens arribaran via mitjans de comunicació. Lluís, què volies?
No, volia dir que el Bernat ara ens podria desfer la discussió que teníem de les porres. Com són les porres madrilenyes, Bernat?
Són molt grans, però...
I llargues, eh?
Ja, bueno, no he menjat mai cap, eh?
Bueno, que no te vas fotint pel cap, eh?
No, ja
em passaria
prou
dur. Hi ha porres i xurros també, eh? Per això.
Sí.
Sobretot amb xocolata.
Una abraçada, Bernat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia. Adéu-siau. Bé, doncs, la cambra alta, que... Bueno, se suposa que la gent va treballar, no? Els senadors van a fer propostes, també a demanar explicacions, però que continua en discussió, no? El que no, sigui Bernat més o menys útil.
El Bernat ha sigut prou hàbil, per dir que, evidentment, doncs, i molt polític, perquè he dit que, evidentment, doncs, no es volia ficar amb la feina que feien els senadors. Jo penso que cada un dels senadors té la seva pròpia feina i moltes vegades les coses, les feines no es fan dia a dia perquè les publiqui la premsa, diríem, no? Per tant, hi ha una feina amagada dintre de la política, també passa amb els regidors, amb tots els regidors i amb tota la política en general, que moltes vegades no es veu i la veritat no es veu del dia a dia, però sí que es fa una feina prou interessant i prou legislativa. L'única cosa és que, esclar, cadascú la fa a la mesura que pot i que vol, evidentment, no? També. O sigui, per tant, ha sigut prou hàbil el Bernat per dir això quan es parla del senyor Albiol, no? I em sembla molt bé i molt correcte, vamos.
Home, l'existència del Senat, el problema que té és que inicialment, quan començava l'època de la transició i, per tant, quan estaven creant tots aquests estaments que ara funcionen, més o menys, la definició, en el seu moment, si no recordo malament, del Senat era això,
que era
la Cambra Territorial, que precisament es creava una mica per equilibrar el tipus de decisió que es pogués prendre en el Parlament, que és una mica el que passa als Estats Units, on hi ha també el Parlament i el Senat, i aleshores les majories, inclús habitualment, no són les mateixes en un lloc i en un altre, de tal manera que és una forma més de poder construir, o sigui, poder definir la legislació, però no en funció només d'aquell govern, d'aquell partit que governa i aquell partit que té la majoria. Clar, aquí passa en aquests moments, passa que qualsevol cosa que es determini en el Parlament en aquest moment, el Parlament espanyol, segur que, quan passa al Senat, guanya la majoria PP. I, per tant, el que passa és el contrari. O sigui, sí. Per tant, has de tindre una càmera d'equilibri, una càmera de poder, doncs,
matisar
una mica, exactament, el que fa és el contrari.
Sí, sí.
Bueno, però, esclar, això és quan estàs virtuant les coses, perquè, de fet, tot està ben fet, tot es fa per un fi de bé, però després tot es virtua, juguen amb la política dolenta, i llavors arribem, com jo he arribat moltes vegades a la conclusió, que només que hi haguessin un representant de cada partit polític, doncs ja n'hi hauria prou. No cal pagar-ne'ns, perquè com tots voten en bloc absolutament, doncs, no, escolta'm, amb, quatre, amb un representant de cada partit ja n'hi ha prou. O sigui que quatre diputats, quatre senadors ja en tindrien prou, perquè no hi ha discussió, i això passa perquè les llistes estan tancades. O sigui, jo, fins que no hi hagi llistes obertes, jo no em puc creure la democràcia.
Jo penso que aviam, que el Senat, jo he defensat sempre el Senat, en el fons. Vull dir, sí, jo no. Penso que és una bona càmera, tal com estava plantejada a l'inici.
Ah, sí, sí, és el que et dic.
La democràcia, clar. Jo penso que tenia el seu sentit, clar, i per tant, clar, ja, el problema és que ha perdut aquest valor de sentit, diríem, territorial. Sí, sí, no? Sí, no pot ser que en el Senat no es pugui parlar amb les quatre llengües que tenim aquí oficials, diríem, no? En gallec, en basc, en castellà i en català. Vull dir, això seria lo lògic, anem a dir, no?
El problema és que no hagi, el problema no és que ha perdut, el problema és que mai ha sigut.
Mai ha sigut.
Bueno, no, al principi jo me'n recordo quan hi havia el Xirinac i aquesta gent havia fet una tasca de medi territorial important. El que passa és que, evidentment, doncs, sempre,
primers,
sempre,
els primers,
sempre hi havia...
Els primers 4 anys.
Sí, sí, sí.
I ja està, i s'acabó.
No, però per tant, anem a dir, si el vols utilitzar, com diu el Bernat, si vols utilitzar-la per fer cosa i per fer territori, ho pots fer. Una altra cosa és que et deixin i que les majories siguin, home, digue-li a l'Obama, que l'Obama tenia el govern demòcrata i el Senat tenia els republicans, que, vull dir, que li tallaven constantment les seves millors de lleis. Per tant, anem a dir, doncs, bueno, és una manera també d'equilibrar i de veure aviam què és millor i què és pitjor, no? Clar, si el Senat ens dona la raó, segur que estarem contents de que el Senat no ens pugui funcionar. Si no ens dona la raó, no donarà la sensació de que no serveix per res. O sigui, arriba un moment que també hem de valorar i hem de sospesar molt la feina del Senat i dels senadors, no? I, per tant, és important.
Parlant de la llengua, què us sembla aquest nou advertiment del govern espanyol d'incloure el castellà com a llengua vehicular a l'escola, que està posant, podríem dir, entre cometes, en peu de guerra la comunitat educativa, i que està posant en qüestió, per segons qui, la immersió lingüística.
Però això no és cap novetat.
Sí, no sé, això em sembla que ja fa temps. Aviam, la immersió lingüística està aprovada pel Constitucional. O sigui, per tant, anem a dir, és un...
I reconeguda.
I reconeguda, i és un model d'èxit. I per tant, anem a dir, estan posant problemes allà. I a més, ho estan fent per provocar, en el fons. Jo diria que, evidentment, estaria molt segur de les coses que estem fent, i, per tant, la llengua és una cosa que funciona i, per tant, no s'hauria de tocar. A la provocació aquesta que estan entrant, vull dir, és el que d'alguna manera s'hauria de ser el més intel·ligent possible per intentar donar-li la volta. Perquè, si no, constantment ens estaran provocant perquè nosaltres saltem, i llavors, justificant, llavors, veieu perquè us ho dèiem, o sigui... Aquest tema està molt estudiat, o sigui, estratègicament i políticament està molt estudiat. Per tant, hem de ser suficientment intel·ligents per donar-li la volta. I, escolta'm, la llengua no es tocarà, el sistema educatiu no es tocarà, i penso que d'alguna manera s'ha d'intentar. Jo sóc positivista en aquest aspecte. No?
Tu sempre ets positivista.
No, home,
a mi em preocupa molt l'actitud. No és provocar, és l'actitud que té aquesta gent. Ahir, amb un partit de tercera regional, l'àrbit va amenaçar els jugadors que si parlaven euskadi es fotia fora del camp. Això és un com un odi a lo diferent, que és terrible, perquè quan ja arriba a aquest nivell, jo ja no sé què pensar.
En la situació
En
aquesta...
És una anècdota,
aquesta...
És una anècdota.
Això que explica el Lluís... Ho pots prendre
ser com a xiste, però...
Sí, home, és una anècdota.
No, això és un acudit, però...
Sí, però... Hi ha algunes dades més.
Molt important, eh?
D'acord, però...
Són dos equips bascos, Idiazábal i l'altre no el recordo, que estan jugant competició de lliga regional, però l'àrbitre és andalús, i abans de sortir al camp les indicacions és qui parli en euskera, doncs el faré fora del partit. L'argument era, és que si no entendré els insults.
Millor.
aquest va ser l'argument.
Millor.
Però és que, escolteu una cosa, posem aquesta situació en un partit internacional i que es puguin insultar en anglès, sí, o en francès, sí, o en alemany. Tu no ho entens.
Però
i què passa?
Però, Carme, el problema està... Tu acabes de fer aquesta comparació, que és correctíssima, però és que el problema de fons és aquest. Si quan tu no consideres, si quan tu no valores el que està al davant teu, en aquest cas són persones que la seva llengua habitual és l'euskera. No és que vinguin aquí a molestar-te tu perquè tu no entenguis el que estan dient. És que habitualment, quan s'aixequen al dematí, parlen amb euskera. Quan tu això no ho entens, sí, clar, és molt difícil...
Molt difícil arribar.
Clar, és molt difícil que tu arribis a comprendre la profunditat, la força del que estàs dient. I el problema és aquest. No és
sí,
cap
però
més,
jo crec que el problema és el que comentava el Lluís. La por al desconegut.
Bueno, no, però la por al desconegut...
Sí, i el no saber.
Jo no estic d'acord. No, no, això no és la por al desconegut. Això és la negació d'una realitat que no s'estima.
Mm. És a dir, perquè no es coneix.
No, i perquè no s'estima. Bueno. Perquè tothom sap, mitjanament, en fi, amb sentit comú, que ha llegit i que és adult, tothom sap que efectivament a Espanya hi ha diverses llengües. Tothom ho sap. Ara, clar, si jo el que pretenc és que només es parli, i ho diu un andalús, a més, que li podria dir, pues mira, el primer que hauries de fer és parlar el castellà bé. Llavors, que s'emprenyaria molt, perquè diria que ell parla l'andalús, no? Ah, jo diria molt bé, jo ho entenc perfectament, per tant, no et fiquis en una altra llengua. Però el tema és aquest, el tema és que aquella llengua que parlen aquells nens, en aquest cas, per més eren nens, aquella llengua és una llengua que amb ell li molesta, primer perquè no l'entén, i efectivament no sap si li estan dient alguna cosa o no, però segon perquè no li dona cap mena d'importància, no té valor des del punt de vista social, des del punt de vista humà per ell.
Jo el que no sé, els dos equips eren bascos? Els
sí.
Dos
sí.
Equips eren
sí,
bascos?
Sí, sí.
Per tant, jo no sé per què la federació corresponent així no posa un àrbit de dir que posi una persona basca, perquè n'hi ha d'àrbits bascos, no?
Sí, per tant, però és una categoria, que depèn de la federació espanyola, deu ser una tercera divisió.
Per tant, l'error ve d'aquí, l'àrbit aquest, el pobre desgraciat, que és un tio, una mica és una anècdota, perquè evidentment doncs, una persona que és un mandado, no? I llavors, esclar, el tio davant d'una sèrie d'això deu dir, escolta'm, si m'insulteu d'aquesta manera jo no us entendré i no sé exactament què fer.
Jo no crec que sigui així, mira.
No, però jo ho dic per intentar donar-li la volta, a veure, no...
Ja, sí,
voldria que una anècdota es convertís en norma,
però
diríem,
jo
no?
Et vaig explicar
per
una cosa.
Si una anècdota, escolta'm... Que...
Et vaig explicar una cosa. Ahir vaig estar dinant amb uns amics catalans. Vaig estar dinant. I fa uns dies, aquests dos catalans estaven de viatge a Madrid i estaven amb uns amics seus a Madrid. I jo vaig trucar amb ell per no sé què, per demanar-li una cosa. Bueno, ahir em vaig enterar que els dos amics madrilenys van dir amb el meu amic d'aquí que era un mal educat perquè parlava català. Diu, però és que és un amic català, que jo parlo amb ell sempre així. O sigui, no és una anècdota, és un sentiment.
Però això
que és
no
més fotut.
Però això no és d'ara, eh? Això no és
d'ara.
Això és de sempre,
ara,
eh?
No, bueno.
Ara posem més tinta, però jo penso
perdona,
que sempre ha sigut...
Jo he treballat molt a Madrid, i he fet moltes exposicions a Madrid, i mai havia sentit aquestes coses. Mai. I mira que jo treballava en Durant, amb els senyors d'Eucon, que eren molt pijins.
No te'n recordes quan deien amablement Cristiano?
Sí, home, però això era el temps.
Cristiano Ronaldo?
Sí, sí. Això era un altre temps.
No, va, d'acord, però vull dir que arriba un moment que no, ja ve d'aquí.
Jo continuo pensant que senzillament el que no es vol és acceptar una realitat. I,
sí, no estima la llengua, és el que has dit tu, no estimes la llengua.
A més, en aquest cas concret, tenim una llei d'immersió que jo penso... que considerant que Catalunya, quan va posar-se aquesta llei en marxa, tenia 3 milions d'habitants, ja en té 7 i mig, i que la majoria d'aquests habitants que han vingut són d'immigració, i no només d'immigració d'espanyola, sinó d'immigració mundial, penso que és un èxit absolut, tot i les dificultats, i penso que s'ha de dir que tenim uns professionals a les escoles... que s'han de treure contínuament davant d'aquesta, perquè tenen una feina tan brutal afegida a la seva feina d'ensenyar, tenen una feina tan brutal des del punt de vista sociològic, de tindre en una classe, tenir una classe com està aquí, que hi ha 12 o 14 orígens diferents, orientals, magrebís, sud-americans, i que aconsegueixin traslladar, informar i donar classe a aquesta gent, això és una meravella.
El Mena, l'altre dia, en preguntes freqüents, va sortir el Mena, sembla, que sortia el diputat, el Mena, com es diu de nom, no me'n recordo, aquell senyor més aviat gras, així, eh?
Joan?
Joan Mena, això mateix, em sembla que es deia Joan Mena, sí, que és un diputat que ha defensat molt la llengua i així. Aquest noi havia sigut, de Sabadell, alumne de la meva dona. I va fer una exaltació de totes les professionals, anem a dir, del món de l'ensenyament, importantíssim. I ell és una persona que ve de pares immigrants. Vull dir, per tant, estava parlant amb l'altre contrincant, que era la noia aquella que defensava, anem a dir, doncs, el castellà també a les escoles, i van tenir una discussió important i molt potent. I el Mena aquest ho deia, dic, és que jo m'he sentit integrat, anem a dir, totalment amb la cultura catalana, i a més ser tan castellà, i a més donar classes de castellà, o sigui, d'història, de filologia castellana, perquè ha fet filologia castellana. Vull dir que moltes vegades hi ha unes falsedats que es diuen per tota aquesta gent, anem a dir, que vol intentar posar el castellà a les escoles, que realment val la pena, anem a dir, doncs, posar-los sobre la taula, que són falsedats. Vull dir, per tant, la immersió lingüística és una cosa que està aprovada pel Constitucional al seu dia, i jo penso que s'ha de tirar endavant. Això és una provocació pura i dura per intentar fer-nos saltar de caselles.
El castellà està maltractat?
No, jo penso que no està maltractat.
A Catalunya,
No està maltractat el castellà. No, tu pots discutir...
Bueno, aquest és un dels arguments.
Pots discutir que vols més hores de castellà a l'escola. Pots discutir-ho. Pots dir, bueno, doncs en lloc de fer 2 hores a la setmana, que hi hagin 4 hores. Però dir que el castellà està maltractat és un error, no és veritat.
Jo potser, si et sembla, retornaria la pregunta, faria la volta a la pregunta. Si la immersió lingüística no existís, no hagués existit mai, el català hagués desaparegut.
Sí, clar.
O sigui, la raó de la immersió lingüística, però principal, va ser aconseguir un sistema que sigui igualitari per tothom, que sigui per tothom igual,
que no creï guetos, sigui
el seu origen, que sigui, és igual, i com a mínim mantenim aquesta situació de tal manera que la gent que vingui aquí o que visqui aquí se senti integrada a partir d'un element importantíssim, que és la llengua. A partir d'aquest moment, a partir d'això, després el carrer dicta les seves lleis. I el que passa al carrer, el que passa al pati de l'escola, no cal que en surti al carrer, el que passa al pati de l'escola és que es juga un tant per cent més elevat en castellà que en català. I això... no hi ha cap mestre de les escoles que vagi allà amb una fusta anant pagant els nens perquè parlin tots en català quan estan jugant. Només faltaria. Però aquesta és la realitat. I la realitat és que només el 23% dels que compren llibres els compren en català. I la realitat és que determinada tipus de manifestació que es faci de tipus popular, doncs, si no és perquè parteix d'un grup que ja marca... també entra el castellà i no passa res. Què ha de passar?
No s'associa també ara en aquest moment precisament la llengua a l'independentisme?
Sí.
Clar, és evident. Sí. Per això provoquen.
Sí.
Per això provoquen. És que està claríssim.
És una estratègia
política, això. És una estratègia política per treure'ns de caselles. I per tant, hem de dir, doncs, bé, tot el cas i tota la defensa possible, però vigilem, perquè d'alguna manera doncs estan actuant molt hàbilment fent estratègies polítiques de provocació. I això
no,
està
però
estudiat,
jo em referia al...
Avui dia, que és l'efemèride de 150 anys del Pompeu, no? Em sembla que és sí. 150 anys... Escolta, què més? Vull dir, hem de fer els homenatges corresponents i, per tant, posar-nos molt serios, anem a dir que la llengua catalana és una llengua vehicular i que no crea guetos. És que ha sigut fantàstic, anem a dir.
Però que potser hi ha la sensació que parlar en català és una fàbrica d'independentistes.
No, és veritat, això. No és veritat.
El fet de que parlar el català suposi tenir una consciència més catalana o menys, Sí, clar.
És un sentiment de país, evident.
Però no necessàriament s'ha de lligar a un posicionament polític lligat a l'independentisme. Perquè quanta gent hi haurà segurament que hagi votat en les últimes eleccions partits sobiranistes i siguin de castellanoparlants?
Tu creus que el senyor Iceta,
per exemple,
tu creus que el senyor Iceta renega de la seva llengua, del català?
Ah, però si no, ell ha defensat la immersió lingüística.
Per tant, hem de dir, doncs, i no és independentista.
No, la immersió lingüística va venir per la força d'una persona que es diu Marta Mata.
Sí, Marta Mata, això mateix.
I no cal dir d'on venia, i de l'escola Reventós.
De Reventós,
i de l'escola... Ah, evidentment. Venia d'una societat, diguem-ne, socialista avançada, però que era...
De la renovació pedagògica, de l'Alexandre Galí, de tota una sèrie de gent, el qual doncs va...
I no eren precisament els del Jordi Pujol i companyia.
No, clar.
Però per això dic és que s'associa el fet de la llengua catalana i el parlar català a... vist des de fora, és aquesta sensació que s'associa a independentista.
Perquè no s'entés mai, Carme.
És el que parlàvem abans.
No s'entés mai. Jo l'experiència, en Lluís parla d'experiències personals d'aquest tipus, jo te'n puc explicar experiències personals de treball doncs a Madrid, normalment, i no només a Madrid, però a Madrid sobretot. Aquest tipus de dinars típics de la feina, que es comença per la feina, i a mira que el dinar va avançant i el vi doncs va entrar, anem entrant en coses més particulars, més personals, doncs després de fer un cant a la Barcelona prodigiosa, a la Barcelona europeista, parlo de fa 40 anys, no parlo d'ara, fa 40 anys, a la Barcelona, que pues sí, allò, esto sí que es Europa, es que se nota perfectamente, cuando tú llegas a Barcelona, te das cuenta que estás en Europa, tiqui. Després de tot això, i arriba ja el cafè i la copa, en aquell moment.
I el puro.
En aquell moment. I llavors hi ha la pregunta que jo m'he sentit en molts estaments, parlo dels dirigents d'empreses, O sigui, no un senyor que passa pel carrer, no, dels dirigents d'empreses. Llavors ve la pregunta sempre igual. Però vosaltres...
¿Por qué habláis en català? ¿Habláis otro idioma, vosotros?
¿Por qué habláis en català? Clar, quan una persona que et coneix de fa molts anys i ha tractat amb tu de diferents coses i ha funcionat, i quan t'ha fet aquest tipus de manifestació oberta d'enlluernament davant d'una societat que ha demostrat i que creu que és més moderna i que funciona molt bé, quan arriba un moment últim, aleshores surt aquella pregunta de dir... És a dir, no has entès res. O sigui... Ja, jo hi havia contestat, que no he contestat així, d'aquesta manera, però hi havia contestat, tio, és que no has entès absolutament res. No te n'adones? Jo no és que parlo en català per fotre de tu, ni per emprenyar amb aquell. Parlo en català perquè és la meva llengua. És la meva llengua materna. Els meus pares, els meus avis, parlaven en català. I per tant, per mi, això és normal. Tot i haver estat educat en castellà.
Si utilitzar,
franquista dels anys 40.
Utilitzar la llengua com una arma independentista, jo penso que és fals. Vull dir, utilitzar la llengua com una arma independentista no es pot acceptar. La llengua és un sentiment patriòtic, és un sentiment, hem de dir, de país, i per tant, com a tal, se l'ha de reconèixer, i després té un valor intel·lectual incontestable. Per tant, hem de dir, doncs, si es vol utilitzar tant per una banda com una altra, com una arma, hem de dir, de doble fil, jo, tant per una banda com una altra, estic en desacord. Vull dir, per mi la llengua és una llengua vehicular, és una llengua de sentiment, és una llengua de país, i jo sempre he dit que sóc molt més patriota que no pas nacionalista. Vull dir, els patriotes són els que... Té mala fama això de ser patriota, no? Però els patriotes són els que els agrada i tenen el sentiment de la terra, té el sentiment de la llengua, té el sentiment de la natura, hi ha tota una sèrie de coses que estan associades al patriotisme. En canvi, el nacionalisme té una altra connotació, potser més directa, anem a dir, amb el tema dels estats i el tema de la política, no? O sigui, per tant, la llengua, jo, si la volen...
Jo t'acompanyaria amb altra cosa, si et sembla.
Sí.
El patriota no necessita masses banderes.
Això mateix.
No li cal.
Sí. Però, clar, el que passa és que, clar, com que tenim aquell reflex de la Guàrdia Civil, que és todo por la pàtria, ens fa una mica d'angúnia parlar de pàtria. Bueno, els que hem fet el servei militar, doncs, així, ens fa una mica d'angúnia. No?
Precisament parlant de pàtria, parlem de gent que han d'abandonar la seva. El tema dels refugiats ens va tenir dies i dies i setmanes, i vam estar gairebé tot un any o més bueno, analitzant la situació, el perquè de la fugida massiva de sirians, sobretot a motiu de la guerra, de les decisions que es prenien a Europa, decisions que han quedat en no res, en paper mullat, perquè de fet un any després, si recordeu aquella manifestació que hi va haver a Barcelona del Volem Acollir, per exemple, l'estat espanyol només ha acollit un poc més d'un 11% de la quota que li corresponia.
Sembla que eren 15.000 els que recordem.
Doncs només ha complert amb l'11%, però és que la resta d'estats també han incomplert amb la quota que els hi corresponia. A tot això, ara se'n torna a parlar, torna a sorgir el tema, però mentrestant, què ha estat passant amb tota aquesta gent que va abandonar el seu país?
Pues mira,
on s'han quedat? Qui els ha acollit?
Perduts per Europa, perquè han pagat a Turquia perquè els tinguin per allà. Vull dir, l'altre dia vaig sentir el cas d'un noi afgà que és terrible, pues mils i mils de persones que vaguen com a fantasmes, que no saben a on anar. I es foten de gana i es foten de fred. I Europa, estan mirant cap a l'altre cantó, Europa és cega, i gent que s'està morint cada dia al mar, però és cada dia, cada dia, cada dia, i ens oblidem fàcilment d'això. I en canvi cada cap de setmana ens recorden la gent que es mata amb el cotxe a les carreteres d'Espanya o de Catalunya. Som cruels de sentiments, vull dir, el que no veiem, doncs no patim. Vull dir, van sortir aquelles fotografies tan fortes d'aquest nen ofegat a la platja i allò doncs va remoure les consciències, però les consciències aviat...
Val més una imatge que mil paraigües.
Sí, es recol·loquen, vull dir, recol·loquem i tot sigui igual. És una desgràcia el que està passant.
El tema és complicat, no és fàcil, no es pot frivolitzar. És un tema molt difícil de gestionar difícil, i per tant dir el que passa és que els estats van arribar a un acord en un moment determinat i no es compleixen. Això és el que indigna, diríem. No? Si arribes a uns acords, els has de complir. Per tant, això és el que indigna. El tema dels refugiats és un tema molt complicat, és molt difícil de gestionar,
vale.
I per tant, hem dit, doncs, la política ha de servir per això. No. És que, en el fons, clar, si la política només serveix per sortir a la premsa, anem malament. Entens? És un tema difícil.
Sento dir-ho, però potser sona molt malament el que diré, però estem immersos, sepultats dintre la hipocresia total.
Clar, sí.
Absolutament.
Sí.
I per què ho dic, absolutament? Perquè hi ha els acords que van fer els països, perquè són els europeus, que possiblement Alemanya hagi sigut l'únic país que hagi respost bastant entre el nombre que va dir que faria i tal, amb tots els problemes polítics intents que havia suposat a la senyora Merkel, això és a part. Però és que, escolteu, tota la gran massa de gent que en un moment determinat va començar a entrar a Europa, d'on venia? Venia pràcticament, tant per ser molt elevat, de Síria, tant per ser molt elevat d'Afganistan. I què passava allà? Pues que hi havia una guerra. I per què continua encara la guerra? Perquè hi ha negocis muntats sobre aquest tema. I per què els que diuen subsaharians continuen travessant el Mediterrani? I per què s'ha muntat un sistema que hi ha els propis traficants de persones tenen muntat el sistema per poder rebre-les una vegada arriben? I per què? Per què? I per què? I per què? I per què? I per què? Llavors jo haig d'acabar dient per pur negoci, perquè hi ha gent que es forra, es fa rica amb tota aquesta misèria humana. I els països ho saben, i els dirigents ho saben, i els noms es coneixen, i saben on estan els originals, i on estan les empreses que ho estan creant. Perquè, clar, no, és que ara venen de Líbia, no, perquè abans venien de Marroc. No, escolti'm, per favor...
Però no estan els sindicats.
No, per on estan? O sigui,
no, no, els sindicats, per exemple, que tots els treballadors, anem a dir, de la SEAT, de la Renault, de la Citroën, que evidentment doncs, moltes vegades doncs, venen immigrants i volen substituir aquells treballadors per una gent que és més... O sigui, on està la defensa, anem a dir, de la societat civil amb la immigració? O sigui,
però aquest país existeixen?
No, no, eh?
Existeixen sindicats a aquest país?
Home, clar que sí. Sí, home, no fotis. Han fet un paper molt important i molt interessant.
Però,
i tant, sí.
Però per exemple...
No, però no dic, veig, que són coses, no que són coses que totes van lligades, que és això que dius del negoci, no? Hi ha gent que s'està forrant, però hi ha gent, anem a dir, treballadora, que evidentment doncs, té molta por que vinguin els immigrants, com passa amb Alemanya, que pues clar, accepta però, un milió d'immigrants, però perquè té una feina...
Perquè la guerra de Síria encara segueix després de 5 anys.
Aquest és el problema.
No, perquè és un negoci fabulós.
Un negoci fabulós. Sí, jo hi veia unes imatges, no jo, abans d'ahir,
i més armament pels d'Anyo Trump
de Mèxic, que va haver-hi aquest problema un principi de terratrèmol, semblava que era un terratrèmol, al final no va ser tan important, i veia les imatges dels soldats mexicans, doncs, i vaig dir, ostres, ara a mi em treuen el lletreret aquest d'aquí que diu no sé què, Ciudad de México, i aquest soldat, tal com va vestit, és idèntic a un soldat a Afganistan, a Síria. Per què? Perquè
surten de la mateixa
equip,
factoria.
Però, evidentment, clar. Surten del mateix lloc. Sí, sí. I llavors, el gran negoci, penseu, el gran negoci del món, o sigui, a Orient, a Singapur, a Sumatra, es fan unes fires anuals
d'armament. Impressionant.
Que jo he tingut documentació, que estava vinculat indirectament, no amb armament, per una empresa que feien coses electròniques que feien servir, que són brutals, on hi ha quilòmetres de fira d'estants, perquè hi ha avions, hi ha
sí, sí.
Coses grosses per poder pujar. Compren milionades. I qui compra milionades? Pues aquestes nacions que després els seus pobres nacionals han d'anar a buscar la feina i el menjar en un altre lloc. Si a Senegal, si a Kènia, els que porten el país realment fessin alguna feina pels seus propis nacionals, els seus compatriotes, no caldria que ells anessin a Europa. No els hi faria falta en Europa. Segur? I la majoria no voldrien anar-hi. Per què han de marxar? Per què han de passar 6, 7, i 8, i 10, i 12 mesos de mig esclavatge travessant el Camp de Sodes per ficar-se en un lloc després i amb la família ficar-se al mar i dir, per què? No els hi caldria. Hi hauria algú que hi aniria per gust. Bueno, molt bé, això ha passat tota la vida. O sigui, la migració ha passat tota la vida. Però és que el que estem veient avui en dia és que amb els mitjans d'informació més importants que hi ha hagut mai, amb càmeres i micros allà veient el que està passant, no serveix per eliminar una cosa real, que és la superhipocresia de que tots els que estan allà saben perfectament qui està fent negoci de tot això. Perquè en molts casos el que passa és que indirectament també ho està fent ell el negoci. Ah. I si no que li expliquin al senyor president de la Unió Europea en aquest moment, el luxemburguès aquell tan xulo i tan simpàtic, que l'han de substituir, i que resulta que precisament va ser ell el que va crear el sistema perquè Luxemburg no es poguessin pagar els impostos segons qui. És per on. I ara és el president.
En fi.
Home, perquè va fer bona feina.
I tant que va fer bona feina.
De tota manera, aquí a Sant Cugat ha estat molt bé el teatre de Valldoreix, no? Tot el tema del...
25 anys de la mostra.
25
anys de la mostra.
Amb el Rossinyol, per endavant. Després també la Universitat de la Pau, que vam fer el del...
Aquest és l'apunt cultural del cap de setmana.
I va haver-hi un...
Això que vaig anar-lo a veure l'altre dia, a del Poble Nou.
A Llum BCN, sí.
Llum BCN del Poble Nou, que va ser fantàstic. Francament,
va ser una iniciativa... Va enviar fotografies.
Va ser una iniciativa molt maca, que vaig estar passejant per allà, pel Poble Nou, amb totes les activitats, activitats de tipus artístic, que es feien sobre la llum, i va ser molt interessant. Coses que d'alguna manera, doncs, idees, que moltes vegades també val la pena tenir en compte.
Molt bé, doncs, senyors.
Hi ha gent que fa coses i que no...
Els catalans fan coses.
I que no paren.
I que no paren de fer coses. No parem de fer coses.
L'Eat Dance va tindre un gran espectacle dissabte, va tindre la setmana per dissabte, va tindre l'espectacle ple, a teatre ple, cosa que em va sorprendre. I el David Bozzo va estrenar el seu quartet per corda número 2.
Doncs fet el repàs a l'agenda cultural, acabem la tertúlia. Senyors, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.